El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Dediquem els pròxims minuts al cafè de la ràdio a parlar sobre el càncer de pulmó en el marc de la Setmana Europea del Càncer de Pulmó, que gira al voltant de la prevenció i els mecanismes que s'han de posar en marxa per detectar de forma precoç aquesta malaltia. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, pràcticament un 10% de la població espanyola, un 16% dels homes i prop d'un 4% de les dones tenen risc de patir un càncer de pulmó en els pròxims 6 anys. Abordem aquesta realitat a aquesta hora conversant amb l'oncòloga del Parc Taulí, investigadora d'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, L'I3PT, la Laia Vilà. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio, doctora Vilà.
Molt bon dia, encantada.
Anualment, a l'Hospital de Sabadell, quants casos de càncer de pulmó es poden detectar?
Doncs el número de casos de càncer de pulmó en els últims anys hem vist que ha anat creixent. Partíem d'uns números aproximadament al 2018, per exemple, al voltant d'uns 160 pacients nous a l'any, i les dades una mica de l'últim any, del 2021, perquè les dades del 2022 encara no les tenim, doncs són al voltant d'uns 190 pacients nous amb càncer de pulmó a l'any, no? Llavors, bueno, veiem que tot i que hi ha aquest increment, no, progressiu en els últims anys.
Què l'explicaria, aquest increment? S'ho han plantejat?
Doncs, bueno, la incidència del càncer de pulmó en general està augmentant. Està augmentant a la nostra àrea, està augmentant a Catalunya, està augmentant a Espanya. Això, bàsicament, és conseqüència, no, de la causa principal, no, que és el tabaquisme, i que encara no hi ha unes mesures, no, la prevenció que es pugui fer a nivell de amb mesures antitabaquisme, doncs anem una mica per darrere d'altres països, no, com els Estats Units, en què aquest canvi l'han fet molt abans. A més, hi ha altres causes, no, que també impacten en aquest diagnòstic. També és veritat que cada cop són millors diagnosticant el càncer de tots els càncers, però el càncer de pulmó, i això també podria ser algú que podria fer variar aquests números també.
Uh-huh. Ara anirem, també tota la prevenció i les conseqüències i tot plegat. El càncer de pulmó, n'hi ha només un, n'hi ha diferents tipus?
El càncer de pulmó és una entitat molt gran, no, que està englobada per diferents tipus de malalties, no? Quan parlem de càncer de pulmó no podem parlar que tothom té el mateix càncer de pulmó, perquè hi ha molts subtipus diferents, i això doncs fa que tinguin un pronòstic diferent, uns tractaments molt diferents, no? Globalment, així a grosso modo, no, diguem que podríem diferenciar el càncer de pulmó com en tres subtipus bastant diferents entre ells.
Uh-huh. Que són molt diferents entre ells?
Sobretot un dels altres, sí, tenim el càncer de pulmó microcític o de cèl·lula petita, que en diem, que és un tipus de càncer de pulmó totalment diferent en els altres, i amb una biologia totalment diferent. I després tindríem tots els càncers de pulmó no microcítics, no, que són, pues, l'adenocarcinoma de pulmó o el carcinoma escamós, que són els més freqüents, i que el tractament varia molt entre ells dos també.
Fa anys es parlava que el càncer de pulmó era un càncer sobretot molt masculí. No sé si ha canviat aquesta realitat.
Segueix sent un càncer masculí, perquè al final, si mirem les dades, les últimes dades que es tenen recollides, més o menys la incidència en homes i dones, doncs, va entre uns 70 homes i un 30 dones, o potser una mica més en dones, però sí que és veritat que el problema que estem veient és que està augmentant de forma molt considerable els nous casos de càncer de pulmó en dones. Sabem que el càncer de pulmó és la segona causa de càncer en homes, però també la segona causa de càncer en dones. I a més, és el càncer que té major mortalitat també tant en homes i en dones, no? Llavors, el que estem veient és que la incidència està pujant, vale, en dones, i a més també, al ser un càncer amb una alta mortalitat, també està pujant aquesta incidència amb ambdós sexes, però és més significatiu aquest canvi amb les dones.
Mm-hmm. En quines edats? És a dir, és un càncer que es produeix en edats més avançades, en edats més joves?
Més o menys les mitjanes habituals solen ser entre els 64 i 67 anys, més o menys és la mitjana que es té una mica de les dades estadístiques a nivell d'aquí a Catalunya i el nostre àrea no és diferent. És freqüent que sigui al voltant d'aquesta edat. Això no vol dir que no hi hagi casos, no?, més, de forma més precoç i casos, no?, de forma també més tardana que també en veiem. Depèn una mica dels factors de risc també que impactaran en el desenvolupament d'aquest càncer.
I precisament anem als factors de risc. Quins són els factors de risc o aquelles causes que poden explicar el càncer de pulmó? Parlàvem ara del tabac. Vol dir que aquesta és l'única causa?
No és l'única causa, ¿vale? El risc però sí que és veritat que és el més freqüent, no? El risc d'una persona fumadora o d'un gran fumador de desenvolupar càncer, de qualsevol càncer, però càncer de pulmó, és al voltant d'un 18%, un 18%, un 24%. És el principal factor de risc i, de fet, el 90% dels casos nous es detecten en persones fumadores. A més, no, tenint en compte el consum de tabac que tenim, no, encara en el país, doncs és una cosa que tenim molt a millorar. Això no vol dir que sigui l'únic factor de risc. Sí que és veritat que hi ha el risc de desenvolupar càncer de pulmó en una persona que no ha fumat mai, existeix, però és molt més baixa, no? És al voltant d'un 1%, no? Llavors, això és molt més baix. Existeixen altres factors de risc, no? A nivell laboral, no? O factors de risc a nivell laboral, tòxics a nivell laboral, o també el radó, que també és la segona causa del radó residencial, que és el segon factor de risc de càncer de pulmó, i el primer en no fumadors, no? Que això són dades de l'Organització Mundial de la Salut.
On, no? Llavors, on és present aquest radó?
Això és present a nivell geogràfic, per exemple, a Galícia tenen, no?, una altra incidència. Això és no? El radó es produeix com al subsol, no? Llavors, doncs, hi ha àrees que estan més afectades per això. I a més té la capacitat d'interaccionar a vegades amb el tabac, no? Llavors, incrementant aquest risc, no? Sí que és veritat que el risc és molt menor que el que produeix el tabaquisme i que al final el que podem sobretot actuar més és a nivell del tabac. Uh-huh. Sí que és veritat que existeixen altres factors de risc, no, però que ja són una mica de més susceptibilitat genètica, pues també l'edat o malalties respiratòries prèvies que a vegades també poden produir aquest risc, però realment el més important és el tabac.
Clar, i per tant, la prevenció, això del que en parlarem ara, la prevenció al final passa per ser més restrictiu en la possibilitat de fumar, per anar a atacar directament, per dir-ho d'alguna manera, l'expressió, i posar més difícil poder fumar?
Bueno, s'està fent, o sigui, seria una bona opció, és a dir, s'està fent des de moltes associacions una recollida d'informació, de firmes, i s'han demanat, no?, el fet de restringir al màxim possible els espais en el que es permeti fumar, fins i tot en espais oberts, no? I això realment tindria un impacte clar respecte a la incidència del càncer de pulmó i també d'altres càncers, no? Tenim molt a millorar. Pensa que només amb l'eliminació de l'hàbit tabàquic es podrien reduir 30 de cada 100 casos nous que poguéssim tenir a l'any, no? Per tant, tindria un impacte, no seria un impacte que veuríem molt ràpid, sinó seria al llarg dels anys, però la població en uns anys, no, podríem notar-ho com realment aquesta incidència pot començar a baixar i no estem nosaltres ni molt menys en aquest punt encara.
També pot afectar aquell fumador passiu, és a dir, aquella persona que conviu amb algú que fumi, per exemple?
Sí, i tant. Per això, no, és important fer una llei antitabac una mica, no, més actualitzada, perquè realment està molt obsoleta, i no només això, sinó també que hi haguessin més recursos per recolzar a la població, no, per la deshabituació tabàquica.
Perquè un cop has fumat, diguéssim, ja has posat aquesta llavor a dins del teu cos, o has de fumar uns anys concrets perquè aquesta llavor arreli?
Bueno, la probabilitat de patir un càncer de pulmó augmenta en funció del temps i de en què s'ha fumat i també la quantitat, no? Vull dir, és acumulatiu, no? Per tant, òbviament, no és el mateix una persona que hagi fumat un paquet al dia durant 40 anys, no?, que una persona que hagi fumat, pues, menys cigarretes durant més temps. Tot i així, també afecta, però, òbviament, el pes que té sobre la carcinogènesi i sobre la possibilitat d'aparició de càncer de pulmó o de qualsevol altre tipus de càncer, que també hi ha altres tipus de càncers relacionats amb el tabac, doncs, clar, és molt diferent.
Fixant-nos en aquesta prevenció i en aquesta part que suposo que en aquest càncer també és important, que és la detecció precoç, entenc que no és el mateix detectar un càncer quan tot just comença que no pas quan està molt avançat, no?
Exacte.
També amb el de pulmó.
Un dels problemes o una de les causes per les quals sabem, no, que el càncer de pulmó té aquesta alta mortalitat és perquè, no, i que és el càncer amb més mortalitat, doncs és perquè això depèn molt de l'estadiatge en el que es diagnostica, no? O sigui, el fet de diagnosticar un tumor amb un estadi més precoç, doncs augmenta moltíssim la supervivència, no? Per tant, les taxes de mortalitat són molt més baixes que si no es detecta amb estadis més avançats. A més, ja també només amb estadis precoços, no? El càncer de pulmó té més mortalitat que altres tipus de tumors més indolents, no? Per tant, realment té molt d'impacte a fer un diagnòstic el més precoç possible. A nivell, no? I és en el que és una de les coses en les que s'està treballant des de fa temps.
Què és el que explica el fet de que sigui el càncer amb més mortalitat? Potser perquè el pulmó és més difícil d'operar, no ho sé. Què és el que fa que sigui realment un dels càncers amb més mortalitat?
Bueno, el fet que sigui actualment amb més mortalitat és perquè hi ha un percentatge molt important que es detecten amb estadis avançats. Vale. Igualment, la pròpia biologia del tumor, no? És un tumor que té un comportament en general, no? Tots els tipus de càncer de pulmó que he explicat, però sobretot alguns, no? És la pròpia biologia del tumor fa que sigui, pues, més ràpid, no? I per tant, tingui un pronòstic inferior. Per tant, en el moment en què el podem diagnosticar localitzat i, per tant, podem practicar, no?, tractaments que són curatius, no?, com són la cirurgia, la radioteràpia o alguns tipus de tractaments, doncs és aquí on hem d'incidir al màxim, no? Sabem que si ara estem tenim molta mortalitat, doncs també es diagnostica, no?, o veiem que la probabilitat de tenir un càncer de pulmó, doncs, metastàtic, no?, amb estadi avançat, és més alta, però això es redueix perquè comencem a detectar-los abans, amb fases més precoces, doncs secundàriament la mortalitat millorarà.
I què és el que podem, o quines serien les senyals d'alerta que ens poden fer pensar que alguna cosa no va bé i que hem de consultar i que hem de veure què passa al nostre cos?
Bueno, del càncer de pulmó no existeix un cribatge universal com altres tipus de càncer, com el càncer de còlon o el càncer de mama. Sí que és cert que a nivell europeu s'han fet estudis en que han demostrat que fer, no, un screening, un cribatge, podria ser efectiu, però a nivell, hi ha molts països d'Europa en el que no està implementat i nosaltres som un d'ells, no? Per tant, el que ens hem de guiar és intentar fer un diagnòstic precoç i, per tant, doncs el que ens podria fer sospitar, doncs, són aquells símptomes que són derivats, no, d'una afectació a nivell, no, pulmonar, que fossin de forma persistent. Per exemple, no, una persona que estigui bé i de sobte comenci a tenir ofec, no, falta d'aire, això no és normal i per tant és algú amb el que tindrà que consultar. Si és un símptoma, no, que és important, segur que consultarà, però a vegades hi ha símptomes una mica més lleus, però que són persistents en el temps, durant un parell de mesos, això, que si persisteixen, per tant, haurà de consultar, no? I és un signe d'alarma. El mateix, no, amb el fet de tenir una tos persistent. Doncs tenir una tos pot ser per moltes causes, no, però si és una tos persistent al llarg de les setmanes, no, i que fins i tot canvia d'alguna manera o que es fa més intensa, doncs també ens haurà de cridar l'atenció. Hi ha molts pacients, no, un dels factors de risc de patir un càncer de pulmó és tenir una malaltia pulmonar prèvia i hi ha moltes persones de la població pues, que ja tenen pues, bronquitis o malalties pulmonars i que ja se segueixen a nivell no, d'especialistes, a nivell de l'ambulatori per aquesta causa i que ja tenen certs símptomes. Però llavors en aquestes persones el que hauria de cridar l'atenció potser seria un canvi significatiu en els seus símptomes habituals, no, pels quals també haurien de consultar. Potser no caldrà que consultin a urgències, no? El que una mica seria el circuit ideal o l'òptim seria pues, que consultessin al metge de capçalera o avançar la visita en el seu especialista habitual, però clar, per poder fer això, no? I perquè això funcioni, pues, caldrà realment augmentar molt els recursos destinats a la primària, no? Perquè ells puguin fer tot això i a més perquè tinguin la facilitat de sol·licitar les proves que s'escauen i que ells saben que han de demanar doncs, de forma més ràpida, no? Una mica, jo crec que és un conjunt de els recursos que es puguin donar, no només a nivell hospitalari, que també són molt importants, sinó també a nivell de la primària, i també que la població no normalitzi certs símptomes que si són puntuals, doncs, òbviament, no cal donar-los importància, però si són persistents en el temps, doncs, sí que caldrà consultar-les al metge.
Altres qüestions que parlava ara al principi de que no hi havia un programa de cribatge, no? A casa nostra. Però hi ha altres llocs del món on sí que es fa alguna mena de programa de cribatge?
Hi ha algun país europeu en el que sí que es fa, sí. Sí, però un parell o tres de països a nivell europeu. Però i sí que és veritat que això s'està intentant canviar aquí. S'estan intentant fer... No? Hi ha molta recerca en aquest aspecte per veure realment... si es podria arribar a implementar un programa de cribatge aquí que fos realment efectiu i cost eficient. I el difícil una mica és veure amb quines persones no, pues s'ha de fer aquest cribatge i encara hi ha moltes incògnites en aquest aspecte i per això no s'ha implementat amb la majoria de països. Però sí que hi ha molta recerca, hi ha estudis positius en alguns, no? Alguns estudis s'han vist que són positius i que podria tenir un impacte, i això és el que s'està intentant. Realment la recerca amb la investigació, amb les noves tècniques d'imatge, amb les noves tècniques de diagnòstic a nivell molecular, i doncs van una mica molt en aquest camí d'intentar trobar quina manera és la ideal per fer aquest diagnòstic amb el càncer de pulmó.
Clar, perquè quins tractaments hi ha? És a dir, de quina manera es pot abordar el càncer de pulmó? I una altra cosa que no li he preguntat, hem parlat molt de la mortalitat, però no m'ha donat estadístiques. Més enllà de dir doncs que és un dels càncers doncs, més mortals que tenim ara mateix, quin percentatge de supervivència hi ha?
La mortalitat del càncer de pulmó en global depèn molt de l'estadiatge. Si comptem tots els estadis junts, no? Diguem que té una mortalitat al voltant d'un 20 o 25%. És una mortalitat molt alta, comptant, no? Per a aquests dos, no? en dos sexes. No? Una mica és això, no? Una mortalitat alta al voltant del 22%, 20-25%, però clar, això canvia molt en funció de l'estadiatge. Òbviament, un estadi localitzat, no?, de forma més precoç, té una supervivència altíssima, de més del 90%. No? En canvi, un estadi més avançat, doncs la seva supervivència als 5 anys pot ser més baixa. Si bé és cert, en aquests últims anys, amb els canvis de tractament, això ha millorat. Hem millorat i la supervivència del càncer de pulmó a Espanya i a Catalunya ha millorat de forma progressiva, i això és gràcies al diagnòstic més precoç, però també als nous tractaments que tenen un impacte molt positiu en supervivència.
I de tractaments, tornant als tractaments o anant als tractaments, quins tractaments hi ha? Hem d'associar directament un càncer de pulmó a operació, quimioteràpia, etc., i altres mecanismes en què s'està treballant?
Vale. Bueno, el tractament dependrà de l'estadiatge, principalment. Quan nosaltres diagnostiquem un càncer de pulmó localitzat, doncs el primer el tractament principal són tractaments locals, és a dir, cirurgia, operar aquest càncer de pulmó, i a vegades quan la cirurgia no és possible, doncs fer un tractament de radioteràpia local. En això se suma doncs tots aquests tractaments sistèmics, com poden ser la quimioteràpia clàssica, però també nous tractaments, no?, d'immunoteràpia o teràpies dirigides que ens poden ajudar a facilitar la cirurgia i evitar el risc de recaiguda posterior. I realment els canvis que estan a venir ara doncs són sobretot en aquest aspecte, no? De quina manera amb els tractaments sistèmics que podem donar, ja sigui la quimioteràpia clàssica o siguin nous tractaments, immunoteràpia o teràpies dirigides, doncs podem incidir o podem millorar les dades que tenim amb la cirurgia. Quan el càncer de pulmó es diagnostica en fases avançades i el que diem, no, clàssicament és que no, la cirurgia ja no forma part del tractament, doncs l'important és rebre el millor tractament de forma més personalitzada possible, no? Per això s'està fent molt d'esforç no només en diagnosticar el càncer de pulmó, sinó realment saber quin tipus, no, del que comentava abans, no, quin tipus de càncer de pulmó específic és, i dintre de cada tipus de càncer de pulmó, doncs tenim tot un anàlisi genètic i molecular, no, que realment ens ajudi a fer per aquella persona que té, per al tumor que té aquella persona en concret, doncs el millor tractament i el tractament més dirigit possible, perquè això és el que realment escollir el millor tractament, el que realment impactarà més en la seva supervivència.
Clar, per exemple, Acabi.
No, llavors anava a concloure que és realment amb el que s'està fent més esforç actualment.
Clar, de fet, també tenia notat, no, per exemple, el tractament que explicàvem, l'estudi de l'I3PT, demostrant, no, un nou tractament combinant dos fàrmacs d'immunoteràpia que tenia un bon resultat, no, en pacients de càncer de pulmó metastàtic. En parlàvem aquest estiu a Ràdio Sabadell també. Per tant, en aquests moments, la investigació va en aquest sentit, en buscar millors tractaments?
Exacte. O sigui, la investigació va per el fet de que cada cop coneixem més com es desenvolupa el càncer i coneixem més les característiques del càncer de pulmó, doncs que això ens guiï amb nous tractaments. Aquests nous tractaments, a vegades parlem d'immunoteràpia, no? I a vegades fins i tot amb combinacions de dos tipus de fàrmacs d'immunoteràpia o fins i tot combinacions amb quimioteràpia i immunoteràpia. I hi ha un percentatge de pacients dels adenocarcinomes que són al voltant d'un 15% dels pacients que tenen adenocarcinoma que no es tracten amb immunoteràpia, sinó que es tracten amb una teràpia dirigida, no?, perquè tenen alguna característica, alguna alteració concreta d'aquell tumor que també es poden beneficiar. Per tant, la investigació està molt focalitzada en això, en desenvolupar, en descobrir noves molècules, nous fàrmacs, que puguin tenir, no, un efecte positiu en el tractament del càncer de pulmó, i no només això, sinó a més amb les combinacions d'aquestes molècules que funcionen bé per separat, doncs intentar combinar-les per encara, no, tenir un millor efecte. I això s'està fent tant amb càncer de pulmó avançat, però també s'està portant en aquests últims 2 o 3 anys, sobretot també en càncer de pulmó localitzat, no? Perquè sabem que si a més ajudem a la cirurgia amb aquests bons tractaments, doncs encara l'impacte pot ser superior.
Doncs moltíssimes gràcies a la Laia Vilà, oncòloga del Parc Taulí, investigadora de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, l'I3PT, per haver-nos acompanyat avui. Que tingui molt bon dia, doctora.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.